Benvinguts a una nova edició del Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres a dos professionals de l'equip d'atenció primària de Falset. Totes dues són infermeres. A la primera entrevista tindrem amb nosaltres a la Carme Giner. Ella és una de les referents de qualitat de l'equip. Amb ella conversarem sobre la importància d'una millora contínua de la qualitat i de com això pot afectar en positiu a una major seguretat del tractament i atenció dels usuaris de l'EAP.
Bé, com heu sentit a la Clàudia, una setmana més estem al Fem Salut i aquest cop ens acompanyen dos persones del nostre equip i per començar ho fem amb la Carme Giner. Ella és referent de qualitat i seguretat del nostre equip d'atenció primària i amb ella volem xerrar una estona sobre aquestes dos vessants de la nostra activitat en el nostre equip d'atenció primària concretament. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Si et sembla, primer que res, podríem definir què és això de la qualitat, no? Aquesta paraula que potser serà una mica abstracta, però que segurament tots tenim molt evident en el nostre dia a dia.
Bueno, la qualitat està present, jo penso que tothom quan parla de qualitat sap una mica el que és, no? I que està present en moltes parts del nostre dia a dia, en molts estaments, en moltes empreses. Pel que fa respecte a la nostra feina, que és la salut, el que vol el sistema de salut és cercar la millora contínua. Això què vol dir? És a dir, que no s'ha simplement de millorar, sinó que s'ha d'anar millorant dia a dia i de manera continuada. Per què? Per intentar aconseguir el millor resultat, l'excel·lència que se'n diu. Bàsicament, el que es vol amb la qualitat és promoure una millor seguretat pels pacients, que aquests hi participin, i sobretot tenint en compte que amb la gestió d'aquesta qualitat, de totes aquestes coses que parlem, hem de participar-hi tots. Hi ha de participar el professional, hi ha de participar el pacient, hi ha de participar la ciutadania, hi ha de participar els polítics, l'organització, etc. O sigui que bàsicament, si haguéssim de definir el que és qualitat, qualitat és aquelles petites coses que es fan dia a dia, que anem aprenent, que les millorem i que les seguim per fer un pla de millora i poder-les millorar. Bàsicament això seria qualitat. Una cosa quan la fem bé no ens hem de quedar contents, ja l'hem feta bé, no, vale. L'hem feta bé però podrem millorar, podrem fer-la més fàcil, això pot ser que no vagi bé i que... Vale? No sé si m'explico, però qualitat és això, és la millora contínua per aconseguir doncs, bons resultats i que les coses vagin bé.
Com tu has fet un esment abans durant la resposta de la pregunta anterior, la qualitat va molt lligada a la seguretat dels pacients. I per quin motiu? Explica'ns una mica, fes uns 5 cèntims de...
Bueno, a veure...
De lligar amb qualitat-seguretat.
Bueno, qualitat i seguretat és que tots hem de ser conscients de que la seguretat depèn de tots, en conjunt. O sigui, nosaltres com a professionals tenim un paper, però la ciutadania, les persones també la tenen. Llavors, el que es pretén amb aquesta cultura de seguretat, amb aquestes avaluacions, amb aquestes millores contínues, és bàsicament per assegurar una atenció sanitària que sigui òptima. O sigui, que els serveis que nosaltres prestem siguin de major qualitat, bàsicament per assolir un millor resultat amb un risc mínim, vale? Perquè moltes de les activitats que se fan en el sistema de salut tenen implícit un risc, per tant el que pretenem és assolir el mínim risc i amb la major satisfacció tant pels professionals com per la població.
I precisament perquè es pugui tenir aquesta millora contínua de la qualitat i aquesta seguretat en els professionals i els usuaris, per tots plegats, segurament existeixen tot un seguit d'eines que ens hi poden ajudar, no? Fes-vos els 5 cèntims.
Sí, hi ha moltes eines i aquestes eines m'agrada molt que ens hagueu convidat perquè per la major part de la població són eines que es desconeixen. Moltes vegades les activitats que nosaltres fem dins de la nostra cartera de serveis a l'atenció primària són les coneixedores de tothom, no? El que es fa tant el metge, la infermera, la TCAI, tot totes les activitats bàsiques que ens poden identificar, però n'hi ha moltes lligades a la qualitat i a la seguretat dels pacients que ens comporten una activitat important dins el nostre dia a dia. A veure, bàsicament nosaltres tenim unes llistes de verificació, el que antigament es deia checklist, vale? Que això es fa servir en moltes empreses, que aquestes llistes de verificació estan dins d'un programa que té el Departament de Salut, que es diu ProSP, i en aquestes llistes de verificació nosaltres anem fent de diferents ítems, de diferents coses que hem de chequejar cada dia, cada mes, cada any, cada quan creiem que és necessari, vale? Chequegem des de vacunes, des de material d'urgències, des de fàrmacs, des de magatzems, des de quan ve una persona als centres i s'ha d'identificar, chequegem un munt de coses, un munt de coses. Doncs això és una eina de seguretat, perquè quan una cosa no està bé, es crea una alerta i llavors es passa a fer una millora contínua de per què aquella cosa no ha sortit bé.
I en totes aquestes...
Després, perdona un moment, Armand, després també tenim un altre sistema de treball, que són els PNTs, vale? Els PNTs són el que abans, antigament, es coneixia com a protocols. Ara se'n diuen procediments. Nosaltres, dins de la nostra activitat diària, com ara parlem des de la vessant professional, des de la nostra activitat diària, tenim un munt de procediments treballats i tipificats que ens venen donats des de la nostra direcció d'atenció primària, des del nostre departament de salut, de com s'han de fer les coses, vale? Però n'hi han molts. Des de, per exemple, treballem els procediments a l'atenció urgent, com per exemple els equipaments, el material, els fàrmacs, les emergències. Treballem també la gestió del material. Per tenir el material correcte hem de gestionar bé el magatzem, hem de gestionar els maletins d'urgències, com estan ubicades les consultes, com estan dotades, hem de gestionar els fàrmacs, si estan caducats o no estan caducats, si els tenim o no els tenim. Hem de gestionar l'ús segur del medicament, vale? Que això també hem fet un treball intern ara a nivell de l'equip, vale? Per treballar l'ús segur del medicament. Tenim uns procediments destinats a les vacunes, com tots sabeu últimament, doncs, a part de les vacunacions sistemàtiques hem tingut molta tasca amb les vacunacions, ara ens venen també les de la grip i les del Covid, tot això ha d'haver-hi tot un sistema, tant d'emmagatzematge com de caducitats, com de demanar-les, com de portar-les, bueno, tot això porta un procediment al laboratori. El laboratori també és un tema molt important, que no es veu, no és simplement treure sang, sinó que és demanar-ho de la manera correcta, és fer adreçar la persona de la manera correcta, instruir-la, donar-li els materials, programar-la, bueno, també té tota una sèrie de procediments. Després també hi ha coses com, per exemple, el medi ambient. Nosaltres tenim unes llistes de verificació, per exemple, per determinats temes de medi ambient que es fan sobretot de cara a la nit, amb les aigües i tot això, i altres temes sanitaris que també ens demanen que fem llistes de verificació. Els administratius també tenen procediments preestablerts per fer verificacions contínues. Després també tenim llistes de verificació que fan referència a la cronicitat, a diagnòstics, a cardiologia, com s'han de demanar les coses, com s'han de derivar la gent. Tot això requereix uns circuits i han d'estar seguits i valorats, eh? Bàsicament és perquè la gent tingui coneixement de que les coses no es fan perquè sí, sinó que les coses s'intenten que estiguin una miqueta planificades, definides, com s'han de fer, i a partir de que alguna cosa no surt com cal és quan doncs s'han d'avaluar i s'han de mirar el per què.
Ara, jo, una cosa que se m'acut és que de tant en tant, doncs, els professionals també de l'equip, doncs, veiem alguna errada i us ho adrecem a vosaltres i intentem, doncs, no, parlar de com se pot millorar allò. Una altra cosa que se m'acut ara és que molts usuaris potser ens veuen davant de l'ordenador i es pensen que no estem atenent bé la persona, però possiblement el fet de que estiguem mirant molt bé la seva història ens pot assegurar que estem fent bé les coses, no? Vull dir, són coses que de vegades, com diu la Carme, potser no es veuen o sembla que no tinguin importància, però tenen una rellevància tant o més important del que es veu al nostre dia a dia, no?
Sí. Sí, sí, és així. Bueno, tot ha de quedar registrat, tot ha de quedar escrit, perquè la història del pacient, doncs, allí està tot, i és molt important, doncs, que hi estigui tot. A veure, nosaltres, a part de fer formació en qualitat i seguretat del pacient, tenim tot unes alertes sanitàries, que tot uns butlletins de seguretat clínica, tot unes micropíndoles, fem formacions de casos que ensenyen, fem formació de seguretat dels pacients, també intentem, de cara a la ciutadania, fer campanyes de conscienciació, ara en parlarem potser després més endavant, doncs, de què és aquesta seguretat, que no ha de ser unilateral, sinó que ha de ser bilateral i treballada en conjunt. I després també tenim un sistema de notificació d'incidents, que és un altre programa, és allà on el professional, quan veu qualsevol incident relacionat amb la seguretat del pacient, doncs fa una notificació, i aquesta notificació s'analitza, es valora i es fa una proposta de millora si hi ha hagut qualsevol incident. Vale? Vull dir que sí, que es treballa
molt.
Com
has dit, els professionals tenim aquesta eina, però els usuaris també, possiblement, també tenen alguna manera de fer-nos arribar les seves aportacions, no? Perquè, evidentment, com has dit, el punt de vista de cadascú, doncs, pot ajudar-nos a tots plegats a millorar.
Sí. Bueno, bàsicament els pacients han de ser coneixedors de quins són els seus drets i deures. Han de, per exemple, han de saber qui és el seu professional, quin és el seu equip de salut, quin és el seu entorn de salut, de la seva àrea bàsica de referència, que moltes vegades això sembla una tonteria, però molta gent no ho sap. Ha de poder fer preguntes per entendre la seva malaltia. No s'ha de quedar amb la, no s'ha de quedar amb aquella dubte. Amb aquella dubte, amb aquella ansietat de dir, pues, no ho he entès, ha de fer preguntes, ha de tenir el seu historial mèdic i de medicaments al dia. Moltes vegades tenim molta variabilitat de gent que potser s'atén amb altres entorns de salut, i aquesta informació, doncs, no està del tot
unificada,
consensuada. Per això moltes vegades us demanem, heu anat a un altre lloc, us heu vacunat a un altre lloc, heu fet això, per què? Perquè per tal d'unificar la seva història de salut. Penseu que la història de salut que tenim és la que es veu a nivell de tota Catalunya, que és la història compartida. Per tant,
tu estàs parlant sobretot amb gent que vagi a mútues o que
es
visiti,
gent que a lo millor, doncs, passa l'estiu o l'hivern en un altre lloc i s'ha sotmès a un altre tractament, si gent que a lo millor ve de vacances o està aquí, o gent, doncs, bueno, que ve d'un altre país, i també ens interessa, doncs, que la seva història de salut estigui al dia. És molt important també que la gent, per exemple, sigui coneixedora del seu pla de medicació. El seu pla de medicació, evidentment que el professional hi té una part important, però l'usuari ha de ser coneixedor de què és el que pren, i per què ho pren, i com ho pren, i quan ho pren.
Aquest sentit, jo voldria fer un incís que sí. Potser amb aquest so del Covid moltes vegades ens han deixat de fer la recepta en paper, no? Per motius diversos, però sí. Sobretot perquè és més àgil, no?
Sí.
I això la gent va en la targeta i en la targeta. I si vosaltres creieu convenient de que us interessa tenir-la, li podeu demanar al professional o als administratius,
sí, sí.
I també sapigueu que hi ha una eina que es diu La meva salut, que és una aplicació en la que cadascú de nosaltres tenim a l'abast les proves o totes les el que comporta, pues, l'atenció sanitària, no?
Sí.
Ho tenim allí i podem fer ús i podem imprimir-ho o podem veure-ho sempre que calgui, i és una eina que penso que
sí.
Cada vegada més
sí.
No, i no només per la gent jove, evidentment ho té tot, és més fàcil,
sí,
però
sí, sí.
També hi ha altres persones que segurament el més indispensable i el més necessari, pues, ho poden aprendre, no?
Sí.
I són eines que poden facilitar i poden afavorir que tot sigui més àgil, no?
Sí, no, i tot això és seguretat. Són coses senzilles, però tot comporta una seguretat. Després també no ens hem de deixar en compte les famílies i els cuidadors dels pacients. Aquestes persones, aquests entorns, també han d'entendre-ho tot molt bé. Han de ser coneixedors de la història clínica, de l'estat del tractament, de com està el seu pacient per comunicar-lo en el seu equip. Bàsicament s'han d'utilitzar els canals de comunicació que tenim. Aquí potser tenim un avantatge, entre cometes, que som molt propers, els serveis de salut són molt propers, però que ens hem de comunicar doncs, per ser coneixedors l'uns i els altres de tots els nostres tractaments i de totes les nostres experiències.
I una cosa que també és important, perquè nosaltres com a professionals alguna vegada ens podem trobar algú quan estàs visitant, te'l trobes pel carrer i a vegades te diuen coses i a vegades això és millor que ens ho diguin a la consulta, perquè segurament podem allí visualitzar, podem apuntar, perquè a vegades les coses dites al carrer, per dir-ho d'alguna manera, sí, de vegades es, sí, poden, es poden, es poden, sí, perdre en l'oblit, no? del professional, i això, aquestes coses a vegades val més demanar hora pel professional i fer-ho al lloc adequat, no?
Sí, sí. I nosaltres també com a professionals també hem d'informar una mica a l'usuari, al pacient, a la comunitat, de quins són els seus drets, les seves responsabilitats. També hem d'animar una mica a la família, als pacients, als cuidadors, per ser partícips, per fer-nos entre tots una mica responsables, d'identificar el que més importa per als pacients, de que pugui haver-hi un diàleg, i que sobretot el que intentem és això, potenciar l'educació sanitària i intentar evitar millorar una mica aquesta qualitat i evitar les petites incidències que puguin sortir en el dia a dia.
Petites i a vegades no tan petites,
no,
perquè poden
no
haver
petites, sí,
són coses que s'han d'anar mirant, pel que diem, no és evidentment tothom hem de ser responsables de la nostra salut i de la nostra feina, però evidentment també hem de, moltes vegades aprenem dels errors precisament, no? I això és una cultura que ens ha d'ajudar, sí, a millorar en el dia a dia,
sí,
com
sí,
tu has dit, no hi ha un tope de dir hasta aquí hem d'arribar, no? Sinó
sí,
que sempre
sí,
es pot anar parlant i millorant del que
errors,
fem el dia a dia.
Els errors ens ajuden a millorar. El que passa que hi ha un estudiós d'això dels errors que diu que encara que els millorem, moltes vegades els tornem a fer sense voler. Vale? Per tant, és molt important treballar i tipificar molt bé les coses i els procediments, perquè tots treballem d'una manera consensuada i d'una manera més segura. Val? O sigui, si les coses les tenim una mica limitades, no? Doncs treballem d'una manera més segura.
Com tu has dit, el risc zero no existeix, no? Perquè estem treballant amb persones i les persones estan amb nosaltres i per tant el risc zero segurament no existeix, però segurament hi ha alguns consells que ja els hem anat parlant, no? Que
sí,
segurament ens poden ajudar a tots plegats a que sigui més difícil que passi això, no?
Sí. Bàsicament és una miqueta tot això que hem estat dient. Ens hem d'identificar. Moltes vegades quan arribem al centre de salut o al CAP o així, no portem la nostra targeta sanitària. Doncs, per exemple, això és una cosa tan senzilla com identificar-nos amb el nostre carnet d'identitat. No ens hem d'estranyar que un professional administratiu ens demani el DNI, la targeta sanitària. És la nostra seguretat. Penseu que moltes vegades poden haver-hi històries com duplicades, poden haver-hi gent que es digui com nosaltres, pot haver-hi mil i una cosa. Ens hem d'identificar, hem de verificar que som nosaltres, hem de portar la targeta sanitària, hem de comprovar moltes vegades que els documents que se'ns entreguen, per exemple, jo ara a la pauta de Sintron, vale? Per exemple, hem de mirar que sigui el nostre o el pla de medicació. O sigui, com a pacients també hem de ser responsables.
Ajudar
ser responsables.
I ajudar-nos entre tots plegats.
Exacte, una miqueta entre tots, perquè tot és seguretat. Bàsicament hem de ser coneixedors de tot això. Si som al·lèrgics, ho hem de comunicar. Hem de comunicar aquestes al·lèrgies, perquè això s'introdueix a la història de salut de cada persona i queda allà.
I no està de més recordar-ho quan te fa una prescripció un professional. No costa gaire, si un se'n recorda, doncs perquè sempre és una seguretat, tot i que tenim aquella eina davant, que és la història clínica, que segurament ens avisarà d'aquest fet.
I qualsevol cosa que es vegi, que se surt de la normalitat o és un incident, doncs comunicar-ho. Mira, escolta, m'assembla que això que m'ha passat no és no sé què. Ah, bueno, doncs es parla i s'analitza, i ja està. Nosaltres com a professionals, tots els professionals d'aquí al CAP Falset, estan molt formats amb el tema de qualitat i seguretat dels pacients, amb notificació, i es treballa amb l'equip directiu i amb els referents doncs, per analitzar i proposar millores continuades sobre aquests temes.
I segurament això requereix unes acreditacions ja no només internes nostres, que evidentment ho anem fent d'alguna manera, també hi ha unes acreditacions externes que de forma periòdica avaluen, evidentment, aquestes accions, no? Sí. O la qualitat en si.
Sí, nosaltres, per exemple, un cop al mes anem a Tarragona, a la direcció d'atenció primària, tots els equips, doncs, per analitzar les coses mensualment. A més, hi ha unes acreditacions que es passen cada X temps, que això queda tipificat, i després també a finals d'any hi ha tota una sèrie d'auditories com poden ser de magatzem, com auditories de consulta, com a auditories de determinats temes que es creguin necessaris. Però sí, és, penseu que a nivell de registre està tot introduït en uns determinats programes, vale? Com és aquest que us he dit d'incidents, com és el PROS, que és aquest de les llistes de verificació, com molts programes que són interns, i a partir d'aquí doncs, les persones que en fan el seguiment doncs, bueno, ens van fent tota una sèrie ens van fent tota una sèrie d'avaluacions i de seguiment de
una
cada...
cosa que potser no hem dit i que també s'avalua és les queixes dels usuaris,
sí.
No? Evidentment els usuaris
sí.
Fan les seves queixes amb tot el seu dret i aquestes es valoren i s'avaluen,
sí,
no?
Sí, això pues és un puntal molt important
per dur
sí.
A terme precisament les millores, no? Perquè
sí, sí.
La voluntat de tots plegats, usuaris i professionals, és la de que tot millori, no?
Sí,
que
sí, sí.
Si hi ha coses que no han funcionat prou bé, funcionin més bé la següent vegada, no?
Sí, sí. Bueno, això és un puntal important, no? Perquè tot el que és l'aportació externa de l'usuari ens ajuda a nosaltres sempre a millorar, sempre ens ajuda a millorar.
Ara que estem ja acabant una mica l'entrevista, ens agradaria fer referència que fa ben poc, el 17 de setembre, va ser el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients, no? I segur que això, entre altres coses, avui fem l'entrevista una mica per aquest motiu, però hem de recordar que la cultura de la qualitat i seguretat és per al dia a dia, però evidentment sempre hi ha dies marcats al nostre calendari que ens ajuden a fer un incís més important en aquest fet, no?
Sí, el mes de setembre, setembre-octubre, bàsicament és el mes que dediquem a la seguretat, al Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients. És un mes aproximadament que es treballa per intentar fer arribar a la població i als professionals tots els temes que van relacionats amb la seguretat del pacient, des de formacions, des de cursos, des de doncs, campanyes a través de les xarxes socials, des d'un munt de coses. Bàsicament, el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients es celebra per reconèixer el paper important que tenen els pacients i les seves famílies i sobretot els cuidadors en la seguretat de l'assistència sanitària. Vale? Aquest seria el lema que va enguany més dirigit a aquest Dia Mundial. Vale? Per què? Pues, el que hem estat dient tota l'estona, per fer-nos tots partíceps d'aquest coneixement envers la nostra salut i poder doncs, detectar
àrees de millora.
Àrees de millora o per aquests entorns de seguretat, no? Per tal d'aconseguir una sèrie de resultats i arribar a una millora i a una satisfacció de salut de tot aquest entorn. Vale? L'OMS enguany fa una crida a tots els implicats, que ja hem dit que són molta gent, pacients, organitzacions, professionals, perquè els pacients es comprometin en la formulació d'una sèrie de polítiques, es comprometin en el disseny d'estratègies de seguretat i bàsicament siguin partícips de la seva pròpia cura. Nosaltres des del centre d'atenció primària hem estat dissenyant tota una sèrie de coses que aniran arribant amb píndoles i a través de les xarxes o a través de notificacions per tal de que, com, de que es fagin, per exemple, tallers, de que es fagin xerrades, bueno, moltes coses per tal de fer arribar sobretot aquests coneixements sobre qualitat i seguretat del pacient. A vegades ens trobem una mica amb una manca de xarxes socials, de poder fer difusió a través de xarxes socials, però bueno, ho anem millorant, a través
bueno,
de comunicacions
als
ajuntaments, que intentem comunicar doncs, totes aquestes coses. Bueno, bàsicament seria això, que amb aquest mes d'aquestes jornades doncs, s'arribi a que tant els professionals com els pacients puguin ser coneixedors de lo que és la qualitat i la seguretat del pacient.
Molt bé, Carme, crec que hem pogut explicitar prou bé, almenys donant a pinzellada, que això és molt, dona molta feina a la qualitat. Jo sé que la Carme hi treballa i molt en aquest tema i pren moltes hores del nostre dia a dia. També els professionals que ho hem de fer al nostre dia a dia, però ella com a referent, pues, evidentment, pren molta feina, no? Però és com crec que ha quedat clar en el programa, essencial que això ho anem fent, no només els professionals, sinó també ens ajudeu una mica tots plegats.
Bueno, jo sé que és molt difícil amb aquesta estona explicar el que és la qualitat i la seguretat del pacient, perquè moltes vegades doncs, ens fa difícils a nosaltres, però sí que m'agrada que la població sigui coneixedora, la ciutadania, no?, de tot el que s'està fent, perquè moltes vegades això són coses que no es veuen, sembla que no ho treballem, però són coses que es treballen i s'analitzen i, bueno, i sobretot doncs, empoderar la població, a que tinguin confiança, a que se sentin segurs, a que siguin conscients del seu procés de salut o de com estan ells i, bueno, i que, en definitiva, en que tots siguem responsables de la nostra salut, no? Perquè gràcies a que tots siguem responsables, tant professionals com ciutadania, doncs aconseguirem doncs, el que volem, això, no? Unes mínimes riscs possibles en la nostra salut i una màxima satisfacció.
Bé, Carme, el temps no dona per més. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres per explicar-nos, per fer-nos 5 cèntims de la qualitat i seguretat en els pacients. Si algun altre dia pues, volem ampliar o volem explicitar alguna activitat o alguna cosa que ens interessi en aquest sentit, els micros d'Ràdio Falset, com saps, estan oberts, i més ara que fem el programa els professionals de l'equip. I només dir-te que fins una altra.
Fins una altra, moltes gràcies.
Per acabar el programa tindrem amb nosaltres a la Tere Lara. Ella és la directora de l'equip d'atenció primària i ens farà 5 cèntims de les novetats en la vacunació d'aquesta tardor.
Avui també tenim amb nosaltres a la Tere Lara, ella és la directora del nostre equip d'atenció primària i com sempre, cada tardor, al nostre cap com arreu de Catalunya, pues, es fiquen vacunes, ja es fiquen de forma habitual, però aquesta vegada pues, bueno, se'n fiquen unes quantes més pues, perquè arriben l'època de la grip, també la vacuna del Covid i també algunes novetats més que tenim aquesta vegada. Per això volem parlar amb ella perquè comentem una mica tot plegat.
Bueno, de fet, el nom de la campanya ha canviat perquè sempre havia sigut l'època de la campanya de la vacunació antigripal i enguany és vacunació de tardor.
Va, és més global.
És més global perquè inclou diverses vacunes, diverses edats.
Si et sembla, parlem precisament d'aquestes novetats que ens aportarà la vacunació d'aquest any. I per començar, hem estat sentint per la tele la nom d'una vacuna que és del virus sincicial respiratori, que en aquest cas afecta a nens, si no ho tinc mal entès.
Sí, la vacuna del virus respiratori sincicial no és exactament una vacuna, és un anticòs monoclonal que té un molt bon perfil de seguretat i dona molta immunitat, sobre un 80% d'immunitat, i aquesta immunitat dura uns 6 mesos i es espera que l'efecte sigui similar al de la vacuna de la grip que dura la temporada o la campanya d'hivern. Uh-huh. És important, a veure, del virus respiratori sincicial és molt contagiós. La transmissió, com és tots els virus, és per via respiratòria, gotes de fluje, mocs... Vale. És la primera causa d'hospitalització en nens menors de 5 anys. És el causant de totes les bronquiolitis o de la majoria de les bronquiolitis que hi ha en lactants i de les pneumonies també. I aquests són quadres molt greus. I en els primers mesos de vida pues, i en prematurs donen molta possibilitat d'ingrés hospitalari i quadres greus. I és per això que enguany, perquè l'any passat hi va haver molta prevalença, enguany s'ha decidit ficar aquest anticòs monoclonal a tots els nens fins a 6 mesos d'edat. Uh-huh. Vale. Al nostre centre se vacunaran tots els nens nascuts des de l'1 d'abril del 2023 fins els que vagin naixent el 31 de març del 2024, uh-huh, que és l'època en què hi ha més probabilitat de que hi hagi un contagi pel virus respiratori sincicial. Els que van néixer des de l'1 d'abril fins a l'1 d'octubre que ha començat la campanya, aquests els vacunarem nosaltres aquí al centre, però a partir de l'1 d'octubre i fins al 31 de març del 2024 aquests ja es vacunaran abans de sortir de l'hospital. Com uh-huh. sempre cal recordar que les vacunes són voluntàries, que qui es vulgui vacunar que es vacuni, però que és la, la millor eina que tenim avui dia per lluitar contra totes aquestes malalties de l'hivern que ens donen. Puja la mortalitat, puja la, molt la morbiditat i també pues, col·lapsa el sistema sanitari.
I també en els nens, a banda d'aquesta que hem aclarit que és per nens diguéssim de 0 o 6 mesos, però que a partir d'un cert moment ja es posaran abans de sortir de l'hospital, també tenim que la vacunació antigripal en els nens aquest any és una mica diferent al, al que s'havia dut a terme fins ara.
Sí, enguany se vacunaran tots els nens fins dels 6 mesos, és?
6 mesos
fins als 5 anys. Dels 6 a 52, o 59 mesos, que són els 5 anys. Aquests, la, la vacuna és per tots els nens. A partir dels 5 anys, dels 5 fins als 14, que és quan dura l'edat pediàtrica, se vacunaran tots els nens amb factor de risc. Però la novetat d'enguany és que es vacunaran tots els nens des dels 6 mesos fins als 52 mesos, 59 mesos.
Els nens
de...
que els pares decideixin.
Bueno, perquè vulguin. Evidentment... La vacuna és voluntària, com sempre.
Per tant... es rebran, rebran alguna mena d'avís o simplement és qüestió de passar per aquí i...
Bueno, enguany l'estratègia de la Generalitat és que els del virus respiratori sincitial sí que han rebut un SMS. De fet, aquí a la nostra àrea bàsica jo crec que tots els que teníem pràcticament ja estan tots vacunats, potser en queden dos o tres, i a partir d'ara doncs, els que aniran naixent a l'hospital, si disposen de la vacuna, la posaran a l'hospital, si no l'aniran posant aquí. Però jo crec que els nens del virus respiratori sincitial ja ho tenim fet, i aquests sí rebran SMS. Els que són vacuna de la grip no rebran SMS fins que no estigui més avançada la campanya. Si veuen que la cosa va molt malament, que la gent no s'ha acut a vacunar, llavors el Servei Català de la Salut enviarà SMS. Però d'entrada no, ningú de cap edat, ni pediàtrica ni adult, rebrà SMS.
Per tant, si en tot cas, en aquest cas els pares els que hauran de venir a demanar cita per la vacunació.
Per la vacuna.
I també en la vacuna de la grip estacional crec que hi ha alguns col·lectius diferents als que estaven establerts fins ara.
Bueno, claro, la com diem que és campanya de tardor, la campanya de tardor inclou també grip Covid. Llavors hi ha gent que és tributària de rebre les dues vacunes, que aquestes són sempre les persones en risc de fins de 5 anys en amunt, si estan institucionalitzats o tenen risc de complicació, se li podria ficar la del Covid i la grip. Persones de més de 60 anys, totes. Persones de menys de 60 anys amb problemes de salut crònics i factor de risc, també. Les dones embarassades i puerperi fins als 6 mesos, també. I les persones amb immunosupressió. Això pel que fa a les patologies. Llavors, hi ha persones que poden transmetre la grip a altre personal de risc, com són els cuidadors i els treballadors sanitaris, i aquests també són tributaris de rebre grip i Covid. I també les persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat també són tributaris de rebre grip i Covid, que són policies, bombers, personal de protecció civil, etc. Després hi ha els que només rebran vacuna de la grip, que aquí està el col·lectiu dels docents, i les persones que treballen amb granges d'aus o amb aus, perquè pel problema que pot haver de la mutació de la grip aviar si una persona agafa la grip. I llavors persones amb alt risc de complicació en edat infantil, entre els 6 i els 59 mesos, només grip, i entre els 5 i els 18 anys, les persones que tenen factors de risc, també només grip. I són aquestes que, per exemple, podrien desenvolupar un síndrome de Reye quan prenen aspirina, no?
I el que jo he sentit, si no ho he sentit malament, és que aquest any a les persones que són fumadores també entren dins dels
enguany,
grups recomanats.
Sí. Enguany els fumadors, sí, que me'ls havia deixat, els fumadors entren dins dels que estan recomanats i surten els hipertensos, sense cap altre factor de risc. Vale? Perquè els fumadors tenen més risc de tindre patologia respiratòria que els hipertensos. Llavors els hipertensos que altres anys ens havien sortit a la campanya, enguany no. Enguany només són hipertensos amb complicació i els fumadors. I sobretot les embarassades, que és un grup que sempre es queda per vacunar.
I hem de recordar que en aquest cas se poden vacunar en qualsevol trimestre.
Sí, i fins als 6 mesos d'haver tingut el nen.
Doncs Tere, em sembla que ja queda gairebé tot clar en referència a aquesta vacunació de tardor, però per últim ens agradaria que ens aclarissis una mica fins quan s'allarga aquesta, perquè abans deien que si era fins al desembre, però crec que cada vegada és una mica més durant tot aquest temps que tenim vacunes a, la neve, a les nostres neveres, sí, la gent es pot vindre a demanar la vacuna.
La grip o totes les malalties aquestes de la tardor tenen una època en què venen, depèn del temps, perquè claro, ara amb aquesta calor que fa igual no arriba la grip fins més endavant. Però la campanya de vacunació, igual que la del virus respiratori sincitial, comença ara a l'octubre, novembre i acaba al març. Se pot vacunar un de la grip i del Covid durant tot l'any.
El que passa que, per exemple, el Covid sabem que és durant tot l'any que,
sí,
no?
És tot
que se pot donar, no? Se poden donar casos. La grip sembla que va més relacionada amb el fred,
amb el fred
intens, no?
Han vist alguna grip enguany ja? Imagina't tu.
Amb la calor que fa.
Amb la calor que fa.
Doncs bé, Tere, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Jo encoratjo a tothom que es vacuni, perquè nosaltres també vull vacunar.
Molt bé, doncs així ho farem i esperem que la gent també vagi demanant hora i que per tant se vagi cobrint per tal de no agafar aquestes malalties que es poden protegir sent vacunats.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, amb la col·laboració del Manel i de la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que com sempre us portarà l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins aviat.
Over, over, is over.